Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia. Us parla José Lorenzo. Poc després de 9:45 del matí d'aquest divendres han arribat a la ciutat de la Justícia de Barcelona 5 detinguts de la 30ena d'investigats en l'operació de la UDEF de la policia espanyola contra un suposat frau en subvencions de la Diputació de Barcelona per a entitats de cooperació per al desenvolupament del Tercer Món. Dues furgonetes de la policia espanyola han sortit a les 9 del matí de la comissaria de la Verneda de Barcelona amb Joan Carles García Cañizares, alcalde de Tordera, Jordi Castells, subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, Jonathan Jorba, cap de l'Oficina de Cooperació de la Diputació, Víctor Terradellas, president de la Fundació Catmon, i Joaquim Ferrer, exdirectiu del PIMEC. Tots ells estan citats a declarar davant del jutge d'instrucció número 1 de Barcelona que investiga la causa per malversació de fons públics, frau de subvencions, negociacions prohibides a funcionaris, falsedat documental i tràfic d'influències. Demà fins al Camp de Tarragona, en clau econòmica. La companyia Repsol ha presentat el seu pla de sostenibilitat d'aquest 2018. Coneguem-ne els detalls i ho ampliem amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona. Alba Nebot, bon dia.
Aquest pla recull els compromisos del complex industrial a través de 21 accions enmarcades en els 6 models de sostenibilitat de l'empresa. Concretament, del Pla de Tarragona, 3 accions s'inscriuen a l'eix d'ètica i transparència, 5 en el de persones, 5 més en el d'operació segura, 6 de medi ambient i 2 de l'eix de canvi climàtic. El principal objectiu és fomentar la comunicació activa amb la societat i reduir l'impacte de l'activitat industrial a l'entorn. Destaca el compromís a col·laborar amb l'estudi de la qualitat de l'aire, així com explica Josep Francesc Font, director del complex industrial de Repsol.
Recolzem la taula de la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona. Nosaltres el que sí que fem és col·laborar activament amb la taula per intentar d'alguna forma liderar o mostrar pues, que la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona pues, és d'alguna forma satisfactòria o que en definitiva és una bona o tenim una bona qualitat de l'aire.
El passat 2017 ja es van fer diverses accions semblants amb una inversió de 210.000 euros i col·laborant amb diverses associacions, concretament amb 114, on s'hi van invertir més de 700.000 euros.
Ara pugem al Pirineu Lleidatà. Les delegacions territorials de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural al Pallars organitzen aquest dissabte una jornada solidària. L'objectiu, recaptar fons per destinar-los a l'Associació Catalana pels Drets Civils.
Bon dia. L'acte comptarà amb la presència de Montserrat Puigdemont, la germana del president Carles. Arrencarà a les 12 del migdia. L'àguila cremablat de la Colla de Diables, l'Opeirot de Tremp i els trabucaires del Pallars els donaran la benvinguda i tot seguit recorrerà els carrers de la ciutat amb una batucada. La jornada clourà amb un vermut amenitzat per músics pallaresos a la plaça de l'Església i un dinar al restaurant La Canonja. L'Associació Catalana pels Drets Civils vol donar veu als represaliats i suport a les seves famílies per tal de canalitzar les mostres de solidaritat per defensar els drets civils i denunciar la vulneració que està portant a terme l'Estat espanyol. L'objectiu és denunciar la vulneració dels drets fonamentals de les persones represaliades a causa del procés independentista.
Gràcies, Jordi Ubach, des de Ràdio Trem. I ara l'Escala i Torroella de Montgrí s'uneixen per fer créixer les jornades gastronòmiques de la Sàpia. Enguany hi participen 23 restaurants, 2 del municipi se celebraran, de l'1 al 30 de juny. Ràdio L'Escala, Berta Maspoc, bon dia.
Les jornades gastronòmiques de la Sèpia, nascudes l'any passat a l'Escala, fruit del projecte mediambiental Sèpia, en aquesta segona edició creixen i inclouen també els restaurants de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Enguany hi ha dues novetats. S'incorpora a les jornades una empresa de menjars a domicili que oferirà menús de sèpia per emportar i s'allarguen el doble. Si en la primera edició el menú de la sèpia s'oferia durant 15 dies, en aquest segon any serà durant tot un mes.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Sí.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts, són les 11:06 del matí. Comencem una nova edició del magazín Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Fins al punt de la una, amb dues hores d'entreteniment, esperant que passin una molt bona estona amb la nostra companyia, el 700.6, si ens escolten des d'una ràdio convencional, també a radiolescala.cat, si ho fan des d'un aparell d'ordinador, o també des de... que hi ha gent que ens escolta, fa servir la televisió de ràdio, amb l'opció de que, com Canal 10 no fa programació sempre de fons amb els seus anuncis, la seva publicitat, s'escolta la nostra emissora, o també des de l'aplicació TuneIn per telèfons mòbils o aquestes ràdios que a vegades porten els telèfons mòbils. Alguns telèfons mòbils, algunes marques, tenen encara la ràdio amb FM, que posant-li els auriculars serveix d'antena. No tots els mòbils, no tots els mòbils tenen aquest sistema, però sí que encara n'hi ha alguns que ho conserven, el sistema de tenir la ràdio amb FM en el mòbil. Molt bé, doncs, dit tot això, és aquell moment que comencem explicant què tenim per avui, quin és el nostre sumari. Comencem per el temps, les temperatures i previsions meteorològiques aquesta setmana, que ens els aporta Josep Pasqual des de l'Estartit. També els valors des de meteolescala.com i des de Club Nàutic L'Escala, sempre contrastant aquestes dues temperatures, la que hi ha arran de mar i la que hi ha un xic més terra endins. Seguidament, per tota aquella gent que no hagi anat a buscar el diari o tingui l'interès de saber què hi porten els principals diaris, ens ho expliquen l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, amb les veus de l'Helena Puigdubeta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. És el resum de premsa. Per anar seguidament als sants aniversaris, notícies i refranys. Una d'aquestes, les tres seccions, que comencem com cada dia de dilluns a divendres, al magazín El Més Calent a l'Aigüera. Seguidament, li toca parlar d'emocions, de la primera de les seccions relacionades amb el món del cinema, que ens porta la Montse Hidalgo, que sempre ocupa aquesta franja que diríem que és la quarta. Li donaríem la primera en el temps, la segona el resum de premsa, la tercera els sants i aniversaris, i ja la quarta secció sempre és de la Montse Hidalgo, sempre amb un tema diferent, i el divendres relacionat amb el món del cine, amb aquest espai que es diu Emocions, amb la col·laboració de la doctora en psicologia Maria Palacín. I a canvi de pel·lícula, aquesta vegada és Hasta los huesos, de Martin Noxon, l'any 2017, un drama descriptiu del trastorn del comportament alimentari que afecta especialment adolescents i que pot arribar a ser mortal. Vol dir que avui el tema que ens parlarà la doctora Maria Palacín és de el comportament de les persones que pateixen anorèxia. I continuarem amb el cine, amb en Víctor Alexandre, que avui en el seu espai està dedicat a les adaptacions cinematogràfiques de llibres del periodista i escriptor Tom Wolfe, que va morir el 14 de maig passat a l'edat de 88 anys. Habitual el que fa Víctor Alexandre sempre que hi ha un personatge dedicat o que té relació dedicat o que té relació amb el món del cinema, li fa un programa especial, aquesta vegada doncs, a l'escriptor Tom Wolfe, que ens en deixava aquest passat 14 de maig. I en tots aquests continguts, i amb els globs musicals que farem entre contingut i contingut, sempre que tinguem temps, perquè hi ha vegades que s'allarguen més del compte les seccions i quasi hem d'acabar una i ja començar a presentar l'altra, tindrem aquests globs musicals. Molt bé, tot això fins ara, d'ara fins al punt de les 12. M'hi volen acompanyar? Molt benvinguts. I per començar, canvi de sintonia per parlar del temps. I comencem per els valors. Temperatura de 19 graus en 2 amb una humitat del 77%. Això a la Closa del Llop. Anem a veure a la Clota. La Clota ens marca una temperatura de 18 graus en 2 i en aquest moment estem esperant que s'acabi d'actualitzar. Ah, aquí ja el tenim actualitzat. La humitat del 83%. Recordem, 19 en 2, 18 en 2, un grau clavat d'un lloc a l'altre. La temperatura del tant per cent sí que ja és diferent, 83% per una banda, arran de mar, i la Closa del Llop el 77%. Bé, i el que farem ara és doncs, anar a l'estació meteorològica de Josep Pasqual, que ens diu que avui divendres hi ha núvols alts, possibilitat d'algun plogim ben feble, marítim al centre del dia, lleuger descens de les temperatures. Això com a titular. Pel que fa a les previsions, en Pasqual només ens té, no ens té del cap de setmana, sinó que ens té la d'avui i la de demà dissabte. Diu que la depressió del Golf de Cadis estira vents del sud en alçada que, en travessar la Mediterrània, s'humidifiquen provocant la formació de núvols que podien deixar algun plogim i que podien anar acompanyats de fang. Vent fluix girant agregat, lleuger mar de fons de xaloc, temperatura lleugerament més baixa que podrien també aparèixer seixes en el mar. Per demà dissabte seguirem amb un cel variable, amb possibilitats d'algun plogim que podria portar fang. Seguirem amb vent fluix, dominant la component marítima durant el dia. Al mar hi haurà un xic de mar de fons de xaloc. La temperatura no canviarà massa. Esperem canvis importants pel diumenge. Seguirem amb teranyines de núvols, alts també, algun baix i línia costanera. Vent fluix, dominat pel gregal, i persistirà la mar de fons de xaloc. La temperatura no canviarà massa. Doncs bé, jo deia que no hi havia cap apunt de diumenge, però sí, bé, com que només tenia els titulars, previsió avui divendres, demà dissabte, sí que doncs, hi ha unes línies dedicades a diumenge. Doncs bé, atenció amb aquest plogim i amb aquest plogim de fang, que ja ho deia i ho torno a dir avui, és molest, eh? Com plou fang és bastant molest, sobretot per als que tenim un cotxe de color blanc, que ens canvia de color si és que el deixem al carrer. Bé, doncs aquestes són les previsions que ens porta Josep Pasqual. Esperem ja a veure si ja dilluns tornem a tenir les d'en Sergi Corral, o si no, com no, també continuaríem amb les previsions que ens porta Josep Pasqual de l'Estartit, perquè per als que no ens hagin seguit en aquest programa, aquella època era més calent a l'aigüera, no hi havia matins en xarxa, com en Sergi Corral encara no tenia la seva web, el temps de referència, com i també encara no era el nostre nom del temps, sempre el temps de referència era en Josep Pasqual de l'Estartit, en Josep Pasqual, que també l'hem tingut aquí en aquella època que en Sergi Corral, en el suplement d'estiu, ens portava gent relacionada amb el temps, meteoròlegs, observadors, més que meteoròlegs, observadors, i dintre el món de l'observació i també dintre el món dels gent que es dedica a la meteorologia, un dels referents que hi ha és Josep Pasqual. Molt bé, deixem ja el que és el temps i ara anem al resum de premsa. Com sempre, amb les veus de l'Helena, la Thaís i l'Oriol.
Segon pas pel quiosc del matí. Expliquem contingut de portades. Repassades les de la premsa local i comarcal, ens hem de fixar en la resta de diaris. Els de la premsa generalista, publicacions editades a Catalunya d'abast global i que també repassem amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb la sentència del cas Gürtel com a principal argument a totes les portades. Iniciem recorregut en portada del diari Ara. El titular que llegim és el PP condemnat per corrupció.
Fons de portada negra amb el semblant seriós i cap cot del president Mariano Rajoy agafat de perfil. A sota les condemnes que hauran d'assumir els principals caps de la trama. Els 51 anys per Correa i els 33 per Bárcenas, a més dels 245.000 euros de multa que haurà de pagar el Partit Popular.
Per tancar la portada del dia, el diari Ara recull la presumpta desviació de subvencions i que ha esquitxat a les últimes hores la Diputació de Barcelona.
I titula Operació policial contra el presumpte desviament de fons a la Diputació de Barcelona. La justícia investiga el destí de 2 milions d'euros en subvencions durant el període 2011-2015.
La condemna al PP per Gürtel obre la via a una moció de censura. És el titular de La Vanguardia.
Sí, explica que la sentència considera el partit responsable civil per la Caixa B i el PSOE Força Ciutadans a decidir si fa fora Rajoy. Titular també pel segon daltabaix d'ahir, el jutge investiga si la Diputació va desviar ajuts a empreses afins a Convergència Democràtica.
Però de La Vanguardia també destaquem la controvèrsia de la plantada de les Creus Grogues.
Diu que la Generalitat adverteix que les creus requereixen permís.
Tercera portada del matí, portada del periòdico, obre amb la sentència pel cas Gürtel, expliquen que la condemna del Partit Popular activa la censura a Mariano Rajoy.
Sánchez suspesa una moció arran de la sentència per corrupció contra Bárcenas, Correa i el partit i afegeix que l'audiència no creu en el testimoni del president i considera aprovada la Caixa B dels populars. Encara entre els casos de corrupció que afecten els populars, el periòdico també recull que s'ha decretat presó provisional i sense fiança per Eduardo Zaplana.
En fotografia de portada, però, es recull la macrobatuda d'ahir a Catalunya.
Cop al desviament de fons en la Diputació, 30 detinguts acusats de dirigir els diners a entitats afins a Convergència Democràtica.
I tanquem fullejant el punt avui que titula Corrupció, aprofitant les dues P's del logo del partit per explicar metafòricament com la sentència també assenyala directament a la formació política.
I a sota subratlla especialment els 351 anys de pena total que l'Audiència Nacional ha imposat a 24 dels 37 acusats. El punt avui també parla de la macrooperació policial pel desviament de 2 milions d'euros en subvencions de la Diputació de Barcelona. Recorda que es van desplegar fins a 500 agents de la policia espanyola.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de notícies en xarxa edició matí i que va dedicada a aquella gent que li agradi saber què porten els principals diaris, quines són les notícies, i estava cantat per tot el que ha passat, els que la corrupció del Partit Popular i el cas Bárcenas seria el que ompliria portades. I també per l'altra part, aquella gent que per motius de feina, per altres motius, encara no ha anat a buscar el diari i potser doncs, li interessa saber quines són les notícies importants que porten els diaris de la premsa general. Molt bé, fet els diaris, és el temps de sants, aniversaris, notícies i refrany. I comencem per el santoral. D'avui, de demà i de demà passat, com ho fem cada divendres. Avui, Santa Beda, si és mateix ho diu, i Sant Urbà. Demà dissabte, festa de les cireres, que estem en temps de cireres. Estem en temps de cireres i hi ha la festa de la cirera a Santa Coloma de Cervelló, també Sant Felip Neri, Sant Berenguer i Sant Zacaries. El diumenge dia 27, festa fira Castelldefels i també Sant Juli, Sant Agustí de Canterbury. Com dèiem, estem en època de cireres, ens en parlava en Pere Puigverd ahir en el temps de terra i són diverses les poblacions que, com les cireres ja estan a punt, es fan aquestes fira de la cirera. Bé, això és el que tenim en quant a santorals, tant avui, demà com demà passat. Felicitats a tots els que ho celebrin, com també felicitats a tots que celebrin el seu aniversari tant avui com demà passat. El sant del dia, Sant Agustí Caloca Cortés. És un sant amb nom i els dos cognoms, que no sol passar gaire sovint, però aquesta vegada sí, perquè a més és un sant d'aquests de cap aquí, perquè hem dit sants que encara no portaven ni el 1000, i aquesta vegada és un sant del 1898, que va néixer i va morir l'any 1927. És un sacerdot i màrtir mexicà nascut a la ciutat de Zacatecas. Bé, doncs, dit el sant, anem per als aniversaris. Avui és l'aniversari de la tribu Coni Celica, que en fa 53. Un altre actiu, l'Octavia Spencer, que en fa 48, que aquesta actriu la recordarem per la pel·lícula Criades i senyores, és aquella que preparava aquells pastissos, que hi posava una essència molt especial, que ara no la diré per antena, però hi posava una essència molt especial i és molt curiós com preparava aquells pastissos i els donava a menjar a les seves senyores. És tot curiós aquest detall. I també del que va ser futbolista del Barça abans que arribés Johan Cruyff, no hi va coincidir, que és Lluís Pujol, 71 anys. Per demà dissabte, el cantant Lenny Kravitz, 54, l'actor James Caan, que en fa 78, i ara sí, l'actriu Helena Bonham Carter, que en fa 52. I acabem el diumenge amb aquesta presentadora, que és el mateix en femení, el que és en Jordi Hurtado en masculí, perquè, com la veus, tampoc passen els anys, que és l'Anna Blanco, la presentadora dels informatius de la primera, que fa 57 anys, la cantant Anna Belém, que en fa 67, i Josep Fines, l'actor de Shakespeare in Love, que en fa 48. Després de sants i aniversaris, toca el temps de notícies. I comencem, què passava ara fa un any? Era que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona escull a Rafael Sabadí com a ambaixador de vins de l'Empordà. Això fa un any. I en fa cinc, un altre escalenc, un altre nom, que també domina l'art de l'alioli. Rafael Guillot supera a si mateix i torna a marcar un rècord absolut en el concurs d'alioli de Creixell. 13 quilos en 7 grams, elaborat només en mitja hora. Finalment, crec que quasi en Rafael feia més de jurat que pas de participant, perquè, esclar, com el veien amb ell, els altres ja deien, ja quasi no tenim res a fer, perquè en Rafael té tot un art per poder preparar alioli, per fer alioli amb molta quantitat, amb molt poc temps, i, el més important, que sigui bo, i tot això ho ha aconseguit sempre en Rafael Guillot amb aquest concurs d'alioli, un dels més importants que es fan a comarques, quasi podria dir a nivell català, com és el de l'alioli de Creixell. Molt bé, doncs, dit això, dit una notícia, explicat una altra notícia, només ens queda escoltar el que ens explica avui de dites i refranys Víctor Pàmies.
cafès a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
El camí de l'infern fa baixada i el del cel fa pujada. Deixant de banda el pòsit religiós d'aquest proverbi, l'ensenyament que atresora, si equiparem infern a mal i cel a bé, és que sempre costa menys deixar-se arrossegar per les males actuacions que pretendre tenir una actuació bona i justa. Els catalans sempre hem tingut la sensació que cal refermar-se i posicionar-se per defensar els nostres drets culturals i lingüístics. Tots som facilitats per canviar de llengua i abdicar dels nostres drets com a catalanoparlants. Per sort, som ben bé de la ceba i de pedra picada. El camí de l'infern fa baixada i el del cel fa pujada.
Més bé no ens ho podria explicar Víctor Alexandre, aquest camí de l'infern que fa baixada i el del cel que fa pujada. Bé, doncs, continuem i ara ho fem amb l'apartat musical. Tenim una protagonista musical a l'apartat de Sants i d'aniversaris, com és Anna Belém, que avui fa 67 anys. I anem amb un d'aquests treballs discogràfics que va fer amb diversos intèrprets. I aquesta vegada, gràcies a la tecnologia, va poder fer-ho un duet amb Cecília, amb aquest Dama, Dama.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama, que hace bien en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Ardiente admiradora de un novelista decadente, ser pensante y escribiente de algún versillo autora, aunque ya no estén de moda. Conversadora brillante, en cóctel de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, asidua en los sepelios de muy negros lutos ellos. El sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en los palcos del real, los test de caridad, mediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Dama, dama de alta cuna, de baja
Cecília Ana Belém, amb Cecília Ana Belém, amb el seu últim treball discogràfic, que es diu Dual, que hi ha col·laboracions amb Provenes, que hi ha Rubén Blades, Vanessa Martín, Miguel Poveda, Ensarrat Estopa, Pablo Milanés, i alguns cantants que ja no són entre nosaltres, però gràcies a la nova tecnologia es pot fer aquests duets com el que acabem d'escoltar entre la Cecília i l'Anna Belém, que segurament, si la Cecília, una gran veu, una gran cantant, una gran compositora, segurament que si hagués estat viva, això ho haguessin fet doncs, totes dues, i segurament altra alguna col·laboració més, perquè són dues veus, com ja hem vist, que s'assemblen molt. Molt bé, continuem i ho fem ara amb la secció que ens porta la Montse Hidalgo, Emocions, amb la doctora en psicologia Maria Palacín. Avui ens parlen de l'anorèxia i la pel·lícula Hasta los huesos.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
La insatisfacció amb el propi cos, el pànic a guanyar pes o una baixa autoestima poden dibuixar el perfil d'una persona anorèctica. Avui comencem el visionat emocional de la pel·lícula Hasta los huesos, una crua descripció d'aquest trastorn del comportament alimentari dirigida per una dona, Marty Noxon, l'any 2017, aquesta història protagonitzada per Keanu Reeves i Lily Collins. Maria Palacín és la directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups. Benvinguda, Maria, què tal?
Moltes gràcies. Bé.
Ens apropem a la realitat de la protagonista, una noia de 20 anys que ja ha passat per diversos centres per superar l'anorèxia i que es comporta d'aquesta manera davant d'un plat de menjar.
¿Estás lista?
Uh-huh. 280 cerdo,
350 tallarines, 125 judías con aceite, 150 pan y 75 por la mantequilla.
¿Acertaste?
Completamente.
Bien.
Dios mío, es como si tuvieras Asperger calórico.
Soy
una profesional.
Espera, ¿cuántas calorías crees que tienen los mocos?
No digas eso.
Seguro que lo sabes, ¿verdad?
Compta exageradament les calories, fa exercici de manera compulsiva, pren diurètics i no es veu mai a gust amb el seu propi cos. És aquesta una persona amb una autoestima baixa?
Sí, solen tenir aquesta autoestima baixa, un autoconcepte erroni de si mateixes o si mateixos, perquè també són els nois que poden tenir aquesta patologia, i tenen distorsionada la percepció de si mateixos. Encara que es mirin amb un mirall i poden veure que aquesta persona està massa prima, exageradament prima, sempre es veuen grasses o que el seu cos no els hi agrada.
La noia no se'n surt, però la família insisteix en un nou metge. Un metge una mica peculiar.
¿Cuándo tuviste la última regla?
Dios. Eso sería...
Hace mucho tiempo.
No sé. No me siento muy enferma, solo... Quiero estar delgada. ¿Acaso no es más sano? Así viviré más.
¿Te gusta esto? ¿El vello?
¿Qué? No, claro que no.
Lanugo, tu cuerpo intenta conservar el calor generando más vello. Ya lo sabes, ¿verdad? Hablo con jóvenes como tú todos los días. Sé que por lo general sois embusteros. No estás delgada. Da miedo verte. Y supongo que te gusta. Pero al paso que vas, un día no te despertarás. Y no voy a tratarte si no estás interesada en vivir.
Ella s'autoenganya, Maria?
Sí, s'autoenganya i enganya al seu voltant, no? A la família. Són persones intel·ligents. Com s'ha vist en l'escena anterior, té una actitud molt rígida davant la vida, molt perfeccionista, molt precisa. Per això hem pogut escoltar com compta les calories, com té controladíssim tot, no?, el del seu entorn. Té un hipercontrol no només de la seva vida, sinó del que l'envolta. Diu el metge que són mentideres aquestes persones, perquè, bueno, és una adicció a no viure. És una adicció, i la paraula anorèxia vol dir això. Orexis vol dir orientació vital, orientació a la vida, i anorexis vol dir la no orientació a la vida. Per tant, l'orientació a la mort. I és com un desig i és un instint intern que s'ha de lluitar en contra d'aquest instint.
El metge li imposa unes noves regles per tractar-la.
Si quieres que te ayude, tienes que acatar algunas cosas.
¿Qué?
Nada de hablar de comida. No me interesa. Es aburrido y no sirve de mucho. Y tus padres tampoco pueden hablar de eso. Estás sola. ¿Entendido?
Sí.
Y te someterás a un mínimo de 6 semanas de internamiento.
No necesito más internamientos.
Entonces busca otro médico.
¿Estás sola?
Ella se sent sola. Ella no sent que pugui aquesta família donar-li el suport que ella creu que necessita. De vegades no és tant l'estar sol, sinó el sentir-se sol. I aquest sentiment d'estar sol, per molta companyia, molt suport que puguis rebre, si tu no perceps que el reps, és com si no el rebessis, no? Aquesta mateixa percepció distorsionada que té envers el seu cos també el té envers al voltant seu i a la família.
Entra a la casa i es troba algunes particularitats que sorprenen a la jove.
Tengo que registrar esto. Tengo que preocuparme de algún cuchillo o de cutters. ¿Te cortas?
No, no estoy tan crítica. Algunas chicas tienen cutters.
Sí, tenemos pacientes súper aplicados. Tengo que llevarme esto.
Es un multivitamínico.
Dice vitaminas. Pero podrían ser pastillas para adelgazar, speed, laxantes, y no tenemos tiempo para analizarlo. Damos las nuestras. Y dame tu teléfono, por favor. ¿Tienes otros aparatos electrónicos? ¿iPad?
Mi iPad ni siquiera tiene internet. Lo uso para dibujar.
El doctor dice que debes dibujar sobre papel de momento.
¿Las reglas posen en evidència la gravetat de la situació?
Sí, moreu. Les normes són bàsiques, són necessàries, i aquesta assertivitat en el com es transmeten és evident de la gravetat. És que no admeten cap relació amb la vida. Ni reben bé l'afecte, ni reben bé l'aliment, ni reben bé una abraçada. Tot el que sigui viure, en el més sentit integral de la paraula, no ho volen admetre. Per tant, s'ha de ser molt contundent amb aquestes normes bàsiques perquè imaginen i generen, innoven molt com trencar-les per aconseguir el seu objectiu, que és no viure.
A la casa també s'ha d'enfrontar a la bàscula.
Súbete. No mires si quieres.
No pasa nada. No he escondido piedras en las bragas por si te preocupa.
En absoluto. Baja.
Vaya, qué mal.
¿Sabes lo que el cuerpo quema cuando se queda sin grasa? Músculo. Tejido orgánico. Muy pronto estarás como una jodida raspa de pescado.
Tothom parla amb sinceritat, però la informació no és suficient per prendre consciència i fer un canvi? Per què?
Doncs no, no és suficient. La informació és necessària, però estem veient, no?, que no és suficient. Cal un canvi d'actitud que implica un canvi emocional. I aquesta és la part més tràgica, més dura, més difícil per fer un canvi d'actitud. En qualsevol tipus d'addicció, d'hàbit no saludable de la nostra vida, no és només necessari la informació, és condició sine qua non, però necessitem dos elements més. Una és el canvi en l'element emocional, un canvi en la vivència d'aquesta situació emocionalment, que té a veure amb més aspectes que la informació, i un altre element, i és el canvi en el comportament definitivament. No és també suficient que canviem la direcció emocional en positiu per viure, sinó que al final el que compta és aquells comportaments que ens garanteixen aquesta intenció de viure, aquesta actitud de viure. Llavors, per canviar definitivament, necessitem treballar en tres elements, no? Que és la idea, la cognició, la informació, la emoció, canviar la direcció emocional i, finalment, comportaments en aquesta direcció.
Sigui o no conscient del perill, l'obsessió de la noia protagonista és de la mida d'una moneda.
He perdido la cena. He encontrado tu vómito. No se lo digas a nadie y te daré laxantes. No, no uso eso. Sé que los quieres. ¿Crees que no he visto lo que haces? ¿El qué? Mirar que el brazo no se ensancha más que una moneda.
Un braç que li cap entre els dits, índex i pulgar.
Al llarg de tota la pel·lícula es va repetint. Ella està molt obsessionada en que no s'engreixi més d'aquesta mida. És com el seu referent, perquè d'aquesta manera controla el seu pes, el que ella es veu doncs bé o no vol sobrepassar, no? Tenen com a estratègies que generen d'una manera doncs, innovadora per tenir el control sobre el seu cos. És increïble el que poden realment generar per tal d'aconseguir aquest objectiu tan tràgic, no? Perquè és que mor molta gent, moren moltes adolescents i també ara adolescents nois. És un tema molt preocupant.
Continuarem abordant les possibles causes de l'anorèxia i el paper d'amics i família amb més escenes d'aquesta pel·lícula, Hasta los huesos. Maria Palestín, gràcies.
Molt bé.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I el que dèiem i el que ens passava quasi sense temps, anem amb la secció de cinema que ens porta, de cinema a la xarxa, que ens porta en Víctor Alexandre. Avui aquest espai està dedicat a les adaptacions cinematogràfiques de llibres del periodista i escriptor Tom Wolfe, que va morir el 14 de maig passat a l'edat de 88 anys.
Continguts en xarxa.
Saw was won by a car that was bought, torn apart, rebuilt, and driven by me.
His name is Junior Jackson. Instead of a white stallion, he rides a black Mustang. He learned about cars, running whiskey in the Carolina Hills.
You set your evidence on fire.
He wiped out the pack in the demolition derby.
Get him, get him. Make a move on me, I'll rip his lip off, give it to you for a key ring.
He tore up the track in the grueling Hickory 500.
What's the prize money?
1,000 plus extras.
Well, invite me in.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui m'ho has posat difícil, eh? L'únic que puc dir és que l'accent és molt americà.
I que és un tràiler.
Sí, que és un tràiler i que sembla que hi ha una certa acció. Però sí, vaja, no sí, més sí, pistes,
sí.
Eh?
Sí, no. Així seria difícil d'identificar. És un tràiler, un fragment d'un tràiler de la pel·lícula The Last American Hero, el darrer, l'últim heroi nord-americà. I és una pel·lícula de l'any 1973, amb Jeff Bridges i la Valérie Perrin, i estava basada en articles escrits per Tom Wolfe. I és que avui dedicarem doncs, aquest cinema a la xarxa al periodista i escriptor Tom Wolfe, que va morir el 14 de maig passat, a l'edat de 88 anys. Wolf no era un home de cinema, no és que fos un home que tingués obra cinematogràfica, però sí que és cert que algunes de les seves obres literàries van ser portades al cinema. I una d'elles, per exemple, doncs, bé, en aquest cas eren articles, que van fer un refós i aleshores ho van convertir en una pel·lícula, que és la que ara hem escoltat. Ella era un home considerat el pare del nou periodisme i se'l compara sovint doncs, amb Norman Mailer i el Truman Capote. Bé, és una manera de dir-ho, però en primer lloc ell era més jove que Mailer i que Capote. I bé, això des del meu punt de vista, allà cadascú, per mi el llibre que obre aquest camí del nou periodisme és Sang freda de Truman Capote. És quan, no sé, és un llibre molt trencador. I periodisme ja literari, no? Però bé, això sobre gustos. En tot cas, a Truman Capote, a Tom Wolfe no se l'ha de confondre amb l'escriptor Thomas Wolfe. Es deien igual, però no eren el mateix. Thomas Wolfe era un gran escriptor, 30 anys més gran que Wolfe, i que, bé, són persones completament diferents en aquest sentit. Tom Wolfe ens ha deixat, doncs, obres literàries notables. Algunes han tingut, com he dit, versió cinematogràfica, d'altres no. De tota manera, hi ha una pel·lícula que no està basada en cap obra seva, en cap, però la qual ell sí que va treballar. Allà va treballar-hi com a guionista, feia el guió. Uh-huh. I aquesta pel·lícula era una pel·lícula molt divertida sobre la fundació dels Estats Units, que es deia Almost Heroes, gairebé herois, del 1998, i que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Héroes por casualidad.
You look like a man who appreciates good whiskey.
Thank you, sir. But I fear inebriation may cause me to forget my manners in such fine company.
Oh, God, man, I'm not talking about getting blind drunk. I just meant for you to have a taste.
Well, then, taste it shall be. not bad.
Un nou tràiler, aquest cop de la pel·lícula Almost Heroes, que en aquest cas doncs, té el guió del Tom Wolfe. Estem parlant avui d'un personatge que podríem dir que especial. Sempre anava vestit de blanc. Uh-huh. No sé si és que realment es va convertir o va crear la seva pròpia imatge mediàtica.
Sí, ell feia això. Ell feia una mica, a veure, com Dalí. Dalí també va construir un personatge.
Sí.
A part de la seva obra, doncs va fer un personatge, va crear un personatge, i Dalí era conegut, era carismàtic, és a dir, la gent l'anava a veure per la manera com ell es comportava. Hi havia qui l'havia conegut, quan no hi havia càmeres davant, tornava a ser un altre, era un altre, no?
Més normalet,
sí,
no?
Sí, normalet.
Més normalet,
quan hi havia càmeres es convertia en el personatge. Bé, doncs Tom Wolfe sabia que el món d'avui, doncs... no n'hi ha prou per escriure un bon llibre per tal que es vengui. El llibre pot ser molt bo, però perquè es vengui, com el singularitzes en el mar de llibres que es publiquen? I aleshores doncs, va dir, doncs, bé, construiré un personatge de manera que cridi l'atenció dels mitjans de comunicació i de retruc del públic, i aleshores doncs, ell es vestia sempre de blanc per cridar l'atenció, creava això, va fabricar un personatge, es va fabricar a si mateix, i aleshores ja no era l'últim llibre que publicava, sinó que era anaves a veure Tom Wolfe perquè feia la seva performance, oi? I era la seva manera de vendre llibres. El mes de desembre, perquè això el feia, li creava una imatge i el feia noticiable, i després passava per caixa, clar. I aleshores, el mes de desembre del 2013 va venir a Catalunya i, evidentment, es va presentar davant de la premsa vestit de blanc.
Ma.
Sí, una altra cosa és a casa seva, no? Però de cara la portes en fora... I ell, en aquell moment, quan va venir a Catalunya, tenia 82 anys, que és una data a la qual molta gent ja no viatja transcontinentalment, perquè, saps...
Ja... Una mica arriscat,
sí,
eh?
Sí, l'edat, a més, el uh-huh. tema de tensió arterial, hi ha gent que no viatja. Ell sí, ell es mantenia en actiu perfectament, i va, tot i que va morir als 88, va estar en actiu fins al final. És a dir, la salut el va acompanyar en aquest sentit. Una altra pel·lícula relacionada amb Tom Wolfe, basada en una obra seva, és La foguera de les vanitats, que aquesta pel·lícula es va adaptar al 1990, i és una versió de la seva novel·la que va dirigir Brian De Palma amb Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith i Morgan Freeman.
Déu-n'hi-do, el repartiment, eh?
El repartiment està molt bé, sí. I aquí la història gira entorn d'un yuppie de les altes finances. És un assessor financer que es veu atrapat en una sèrie d'embolics de caràcter doncs, econòmic, jurídic, sentimental, i el veiem en moure's en dos mons completament diferents. Un és el món de les altes finances, dels milionaris de Nova York i de Wall Street, i el món de zones més deprimides, com per exemple Harlem o el Bronx.
Me llamo Peter Falloy. Soy el hombre del momento. El ídolo de la ciudad. Pero no siempre ha sido así. Les diré cómo empezó todo. En los años 80, lo único que importaba era hacer dinero y vivir bien. Y nadie lo hacía mejor que Sherman McCoy. Era el amo del universo. Tranquilo, frío, organizado.
Los cientos de millones de dólares.
Nadie podía resistirse a él. Ni su amante.
Este va a ser el mejor polvo en mucho tiempo.
Ni siquiera su perro.
Está lloviendo y no le gusta.
A mí tampoco.
Por otra parte, yo era un periodista en busca de una historia.
Te presento a Peter Falloy, periodista.
Encantado.
Necesitaba una chispa. Y eso fue exactamente lo que encontré.
¡Fuera, fuera, fuera, fuera!
Doncs escoltàvem un fragment de La foguera de les vanitats, una pel·lícula doncs, que va tenir segurament molt d'èxit, Víctor, perquè, a més, quan la gent en parlava sobre Tom Wolfe, la majoria et parlaven tant del llibre com de la pel·lícula.
Sí, sempre acostuma a sortir aquest títol, La foguera de les vanitats. El llibre es va vendre molt bé, el llibre, però la pel·lícula no. La pel·lícula, tot i que és curiós, la gent la coneix, però en canvi no va funcionar, perquè va tenir un pressupost de 47 milions de dòlars, que es diu aviat, 47, i només en va recuperar 15. És a dir, que va tenir un dèficit de 32 milions, déu-n'hi-do. I bé, en aquest sentit no va funcionar. Es pot dir una cosa, el gran protagonista de la pel·lícula, a part dels intèrprets que ja hem esmentat, no? El Tom Hanks, Bruce Willis, etc., era Nova York, la ciutat. La ciutat era un protagonista de la història i mostrava doncs, aquests dos mons que té la capital del món, que serien doncs, una cosa són els gratacels de Manhattan i l'altra doncs, la misèria que podem trobar en barris que hem esmentat com el Bronx o Harlem. Una altra obra de Tom Wolfe, portada al cinema, és Escollits per a la glòria, del 1983, de Philip Kaufman. Aquí va tenir un repartiment d'actors molt bons, molt bons. Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Fred Ward i Barbara Hershey. I aquí se'ns mostra la necessitat que tenien els Estats Units de millorar la seva imatge en la cursa espacial, una cursa que mantenien amb Rússia. Perquè mentre Rússia doncs, acumulava un bagatge d'èxits, els Estats Units acumulaven un bagatge d'errors. I, clar, era una qüestió d'orgull patriòtic. I aleshores, doncs, clar, estaven obsedits en...
S'havia d'animar la tropa.
Sí, obsedits en millorar la imatge dels Estats Units en aquest sentit. Aquí ens mostra, en aquesta obra de Thomas Wolfe, com es feien servir pilots d'aviació, és a dir, pilots de proves, per fer de conillets d'Índies.
Cuando pienso en Orville y en Wilbur Wright, echando una moneda al aire en las colinas de Kitty Hawk, Carolina del Norte, para saber a quién le había tocado en suerte volar primero en aeroplano. Y luego nos veo aquí a nosotros. Doy gracias a Dios por vivir en un país en el que lo mejor y lo más noble de un hombre puede desarrollarse. ¿Saben? Yo deseo secundar algunas de las cosas que ha dicho mi compañero Glenn. Creo que nosotros somos muy, pero que muy afortunados por haber tenido la suerte de ser agraciados con los dones requeridos para algo tan importante como esto.
A Escollits per a la Glòria, un dels grans llibres, com ens deia en Víctor, d'Anton Wolf, que no sé si podríem dir el mateix de la versió cinematogràfica que es va fer als anys 80.
Sí, sí, ho podem dir amb totes les lletres. Sí, sí, la pel·lícula és molt bona, molt bona. És una pel·lícula de Philip Kaufman, és el director que va dirigir... bé, va fer una versió del llibre de Milan Kundera, La insostenible lleugeresa de l'ésser, i després també Henry June, que era una, estava basada en els diaris d'Anaïs Nin, el mateix director. I aquí Kaufman va fer una obra mestra, és a dir, una pel·lícula molt bona, molt. Podríem dir que va estar nominada a 8 Òscar i en va acollir 4, de manera que no està malament, la meitat. Paradoxalment, Tom Wolfe no estava content amb el resultat d'aquesta pel·lícula. Que és una obra mestra, i en canvi ell no estava d'acord perquè considerava que no s'havien respectat prou el seu text. No s'havia... no havia prou respecte.
L'adaptació no va ser prou bona, segons.
Bé, però això dic. És una picabaralla típica entre escriptors i directors de cinema o de teatre, passa sovint. Bé, aquestes són les... fins aquí les extensions que ha tingut l'obra de Tom Wolfe en el món del cinema. Com a figura mediàtica que era, ell doncs era també un fabricant de frases que van fer fortuna, i nosaltres en direm algunes, en direm 4. La primera és: un conservador és un liberal que s'ha aturat. La segona diu: la més segura cura per a la vanitat és la soledat. És bona. La tercera diu: fins i tot als 55 anys segueixes creient que hi ha un cordó que t'uneix per sempre a la teva joventut. Però un bon dia descobreixes que és només un fil i que es pot trencar en qualsevol moment. També està bé. I la quarta, la darrera, és: la mort és el darrer viatge, el més llarg i el millor. Doncs bé, Tom Wolfe, com hem dit, va morir el 14 de maig passat, a l'edat de 88 anys, a Nova York. I aquesta que sentirem és una cançó preciosa, preciosa, del desaparegut Jim Crowes, que formava part de la pel·lícula L'últim heroi nord-americà, basat en articles de Tom Wolfe, com hem dit, i que es diu I got a name, tinc un nom.
Doncs li desitgem bon viatge, i a tu, Víctor, fins a la propera.
Això mateix, a reveure. Like the singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whelper will and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway,
down the highway, moving ahead so life won't pass us by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.